Bueno, com bé saben, hem tingut un cap de setmana molt, molt, molt interessant a nivell cinematogràfic. Hem tingut, o hem encetat el concurs internacional de curtmetratges. Però mire, n'hi ha un, dins del BIST n'hi ha, com diguem, diverses rames, no? I en aquest cas tinc a la directora del BIST Express, Eli Trilles. Bon dia.
Molt bon dia.
I claro, i jo li preguntaria a la directora què és el BIST Express.
Pues el BIST Express, Susana, i els oients de Ràdio Vila-real, és una oportunitat per als joves, per als instituts de Vila-real, de fer precisament cine, d'estar en este festival d'una manera molt activa, des de totes les fases de consecució d'una peça audiovisual, en este cas un curtmetratge, que també després podran veure. Fan la preproducció, fan la producció i després la postproducció. I aquestes tres fases les fan en 4 dies. Tenen 4 dies per fer-la. No 4 dies 24 hores, sinó 2 hores el primer dia, 2 hores el segon, 2 hores el tercer i 2 hores el quart. Enguany, la qüestió més important, a banda de que en la projecció de la gala poden veure el resultat del seu treball, és que, a més, abans els instituts han tingut l'assessorament de 4 persones que estan involucrades en la producció audiovisual de la província i que estan assessorant-los per a que la seva idea, que és una idea que treballen a classe, tinga forma professional i tinga un resultat el més professional possible dintre de les hores que tenen per a produir-lo.
És que són 4 dies, però en realitat són 8 hores.
Exacte, sí. El tema és que la noció de Cine Express és precisament fer-ho express. És el BIST Express és l'hereu del Cine Express del Festival Cine Culpable, que adopta el mateix esperit, que és el fer una producció, un curtmetratge, que tinguen, potser siga la primera vegada que s'enfronten a una producció audiovisual i que ho facin també, pues, que ja comencen a ficar-se en tela professional. És a dir, moltes vegades la producció audiovisual, tot i que requereix de reflexió i de treball previ, moltes vegades es fa molt ràpid, no? Aleshores, és una manera també d'introduir-los com una mena de joc, una mena de repte i sa consecució. L'objectiu és aconseguir fer en dues jornades de gravació, justament avui, de dilluns, el dilluns de 4 a 6 i el dimarts de 4 a 6, tenen aquesta franja d'hora en la que disposarien d'un equip professional de gravació, amb una persona que s'ha encarregat de portar a terme aquest assessorament. I dimecres i dijous tenen també 2 hores, que és com si llogaren un estudi d'edició. I aleshores, en aquestes 4 hores, fan la producció del seu curtmetratge. Quina és la novetat d'enguany? Que han tingut també l'oportunitat de tenir a classe una persona experta en producció audiovisual. Enguany participem 5 instituts, Fundació Flors, Miralcamp, Santa Maria, Broc i Llop i Bisbe Pont. I gràcies al professorat i a l'alumnat, però sobretot al professorat que considera que és una cosa important per a tenir-la dintre de classe, que forme part del currículum, que el servisca com una situació d'aprenentatge real, doncs gràcies a aquest professorat han pogut tenir a classe a 4 persones que s'han dedicat a agafar una idea que creen a classe i donar-li forma de curt. I en este cas, en el BIST, el Festival de Cine de Vila-real, el que vol és que aquestes persones, tant professorat com alumnat, tinguin l'oportunitat de treballar els gèneres del cine, el terror, el thriller, el suspens, la comèdia, i han tingut unes idees a classe, i gràcies a Elena Escura, que és directora de cine, gràcies a Àlex Brau, que també és guionista i director de curtmetratges, gràcies a Natàlia Guerrero, que és directora de curtmetratges i també és editora i fotògrafa, i també gràcies a Mar Navarro, que és directora de documentals, i que han estat els 4 molt implicats des del principi en esta aventura, pues, gràcies a aquestes persones han tingut l'oportunitat de fer el tractament cinematogràfic per a que aquest curtmetratge siga de gènere. No només siga una idea, un gag, un xiste, un sketch, no només siga algo que es fa en 2 dies i que, bueno, aixina, sinó que tenen com una perspectiva cinematogràfica. Està molt bé.
La franja d'edat que tenen els alumnes?
Com que és una proposta que es fa des del BIST, des del Festival de Cine als instituts, per a que se gaste com a eina didàctica, hem deixat al professorat que tinguin llibertat per ubicar-la allà on les assignatures dels instituts siguin més, més adients. Perquè abans està el Cine Express abans i, o el Vista Express, com el denominem en esta aventura, en esta segona part, en esta segona temporada, sempre ha tingut una vessant molt lingüística des del Departament de Llengua, perquè el Departament de Llengua, el Departament Lingüístic, assolia tot això. Però ara és que n'hi ha assignatures específiques. N'hi ha laboratori de creació audiovisual en primer, n'hi ha cultura visual en batxiller, n'hi ha creació musical o creativitat musical en tercer. O sigui que n'hi ha moltes assignatures que tenen a veure amb la producció audiovisual i aleshores hi ha profes específics, especialitzats, i aleshores pot estar des de primer de l'ESO fins a segon de batxiller. Tenim tota la secundària coberta.
Estem parlant de 12 anys fins...
A 18.
Clar, perquè a mi el més interessant d'això, i jo no me perd estos curses, la idea que trauen, és dir, és una idea tan fresca, tan poc manipular, perquè en realitat jo, si fora directora de cine, aniria a buscar aquestes idees. Perquè
és
això pot ser fruit d'un llargmetratge, no?
Pot ser fruit, pot ser, o pot aportar a qualsevol producció audiovisual. Allò important és que vegin que qualsevol idea després es pot codificar en la manera audiovisual que vulguem. En aquest cas anem per el cinema, però si fora una producció publicitària, si fora una producció no sé, de qualsevol altre tipus, documental, que no fora ficció o qualsevol altre aspecte final, seria bo. És a dir, és validar totes les idees, però validar-les amb uns còdics determinats. És a dir, no val qualsevol idea, sinó que has de treballar-la. Per això està la fase de preproducció als instituts, que és la fase en la que enguany hem ficat també molt d'interès, per a que vegin que aquestes idees, tu pots agafar el teu mòbil i fer cine, si vols.
Clar.
Però el món del cinema, l'audiovisual, requereix d'una formació. És a dir, tu pots agafar aquest cuquet i començar a investigar, però després d'això necessites una formació, necessites un equip. Has de saber treballar en equip i has de saber que les preproduccions, les produccions i les postproduccions, i també l'exhibició i la distribució, requereix de persones, d'un equip, que treballen per a tu i per a la teva idea. És a dir, tu no treballes a soles fent cine. Bueno, pots fer-ho, pots fer-ho, però és més divertit. O és una tasca que descansa en diverses esquenes si treballes en equip i saps treballar en equip.
D'aquestes cinc, imagino que seran cinc curts, lo que se veuran. D'aquestes cinc, n'hi ha hagut, clar, quina tendència? Perquè quan estàvem en pandèmia tot el món feia al·lusió a la pandèmia. En esta volta ¿han llegado una temática que s'ha donat més que una altra?
El tema en els instituts és que moltes vegades les lleis educatives, els currículums educatius, ens condueixen també a abordar una sèrie de temes de totes les maneres possibles per a fer-los agradables. No? És a dir, pots fer vídeos sobre ortografia o pots fer concursos de coets per a tractar i abordar la física. Per tant, el cinema és tan ampli, la temàtica que pots abordar en una producció audiovisual, que no fiquem límits en absolut. Fem assessoria, però
clar,
no límits.
Per això preguntava si hi ha hagut alguna idea que s'ha repetit entre ells, encara que no siguin... Claro, evidentment, cada un està en un institut, però imagina que hagin dos anys que han coincidit, no sé, pues en l'assetjament, no? del col·legi, no sé.
El tema està en que als instituts, cada institut és un univers diferent i cada profe és un guia diferent. Però el que sí que sol passar en les produccions escolars i el que intentem despegar una miqueta el cinema d'això, que són el tractament dels valors, per exemple, o dels objectius de desenvolupament sostenible. És a dir, són temàtiques que estan molt, molt incardinades en la producció de tota mena d'activitats a classe, però intentem dotar aquestes idees, precisament per això, d'un disfraç diferent. Farem terror, farem thriller, farem comèdia, farem fantasia. Per exemple, a Fundació Flors, que és el que farem nosaltres, hem fet un tractament publicitari per a poder fer una capçalera. Ja veurem si funciona o no funciona i si agrada, però hem intentat agafar aquestes idees, la temàtica no només de l'assetjament, sinó sobretot valors i sostenibilitat. Sempre pululen per ahí. Però hem intentat que es traduïsquen a un llenguatge cinematogràfic i que, independentment de la idea, vegin que hi ha uns codis que, si els respetes, poden ser reconeixibles després i pots especialitzar la teva producció.
Quan parlaves de que en Fundació Flors, per exemple, aneu a tractar el món publicitari, ells veuen el món publicitari de forma distinta al que els estem veient en aquest moment?
A veure, és que els referents de l'adolescència són tan diferents. Són superdiferents. Sempre n'hi ha punts en comú. Per exemple, el cinema i les sèries. N'hi ha moltes vegades que el públic, per edat, sembla que hagi de ser molt diferent, però per què no disfrutar de la mateixa producció audiovisual mirant les plataformes en streaming? Jo, la meva neboda, ma mare... és a dir... són referents molt diferents, però sempre hi ha punts en comú. El que passa és que la falta d'estímuls, o bueno, en comparació, no? que jo tenia quan anava a l'institut, moltes vegades em copsa perquè ells estan hiperestimulats. És a dir, el destriar quines són les referències a lo millor més treballades o que el cine el puguen reconèixer com a producció.
Clar, pues ahí anava jo precisament. És dir, jo recorde que m'abuela dia ara els xiquets naixen els ulls oberts. És dir, sí. Com anem evolucionant? La percepció que nosaltres, o jo que tinc, és diferent a la que tu tens, Eli, i els que venen darrere també és diferent.
Sí,
ens fan també obrir un poc els ulls.
Sí, perquè d'alguna manera ells, és que no és que vinguin els ulls oberts, és que no poden tancar-los perquè igual se perden alguna cosa. Nosaltres teníem com, érem audiència captiva, que es deia abans, claro. Esperàvem... Això sempre que parles sobre això me recorda la idea de l'abuela cebolleta, no? Però,
sí.
Jolín, però és veritat que quan tornes la vista enrere, veus que tenies menys, moltíssima menys producció, que el drop que ara és el dropping que és diari, tu pots pegar-te un atracó de sèries o veure 5 pel·lícules seguides perquè no has d'anar a buscar-les perquè estan en ta casa. Jo abans havia d'anar al videoclub. Quantes vegades has anat al videoclub de Vila-real?
Sí,
I estaves un rato decidint quina pel·lícula, perquè clar, era aquesta pel·lícula i no podies agafar tampoc, a lo millor. Podies agafar 2, però no podies agafar-ne 5.
No.
I ara, com que tens el catàleg i tens el comandament a distància o fins i tot el mòbil, el consum és diferent perquè és que n'hi ha tantíssima varietat que moltes vegades... També és una de les coses que volem fer a través del Vista Express, no? Que tinguin almenys una manera de discernir o de distingir les produccions, per lo menos almenys en quant a gèneres, en quant a què els aporta més. Una de les coses que em diuen el meu alumnat és que me maleixen molt després quan veuen pel·lícules, perquè diu, és que ara vemos les pel·lícules en planos. Claro, o sea, tu els ensenyes com els mostres, mireu, claro. Això és un enquadrament, que este enquadre és un pla general, i ara canvia a pla mig per a poder ubicar l'acció, i ara com és un diàleg, hi ha un pla contra pla, i aleshores els vas donant eines, i moltes vegades ens maleeixen als profes perquè els ensenyem a veure de forma diferent. I això és el que pretens. Que tot i saber com funcionen els mecanismes, que és el que passa, no? Tu saps perfectament com funciona una pel·lícula, però durant ixes, anava a dir hora i mitja, però ara són 3 hores, no?
Sí.
Però durant ixa hora i mitja tu estàs disfrutant i estàs gaudint de la història que te volen contar.
Per exemple, una pregunta a nivell personal. A tu, este èxit que ha tingut Avatar, què te pareix?
Buf, a veure, és que jo la primera, jo no recordo ni si la vaig veure, però sí que he anat a veure la segona. He anat a veure la segona perquè em sembla que moltes vegades la continuació de les històries és el de menys, perquè al principi del cinema van haver dues tendències, una a França i una altra als Estats Units. A Europa ens vam quedar amb la sensació de que això havia de ser com una espècie de cosa intel·lectual, no? El fet intel·lectual de transmetre històries, imatges, de treballar d'una manera, produir una sèrie de reflexions, jo crec que més racionals. Però als Estats Units, no? Als Estats Units, quan va arribar el cinema, es projectaven barraques de fira. I era una alternativa d'oci més, i era el cine d'atracciones. Aleshores, ese cinema d'atraccions xoca molt amb l'altre cinema més reflexiu. I moltes vegades estàs ahí en la disjuntiva. Quan veus pel·lícules, te preguntes a tu mateixa, què vull? Entretindre'm o pensar? L'evasió és la mateixa, eh? Durant aquesta hora i mitja, 2 hores o 3 hores actualment, tu estàs mirant cine i tu no estàs
Però la repercussió no és la mateixa.
Efectivament. Aleshores, hi ha moltes pel·lícules que sí, bueno, és que després, darrere d'Avatar no només està la història d'Avatar, que és la repetició. En veritat és una repetició, el que passa és que és el que diem. Eixa mateixa idea la pots disfressar de les maneres que vulguis, tu com a productor. Bueno, de les que vulguis o de les que tingues accés monetari, no? però bueno, sí, el tema és que James Cameron pot fer el que vulga.
Clar, perquè al final és la venda d'aquest producte el que t'obliga a anar a veure'l, perquè tu dius, la primera sí la vista, però clar, també em parla d'Avatar, que no anar a veure la segona, sí que era un pecat, no?
Sí, però bueno, és que estàs parlant d'una persona que no ha vist moltes produccions i molts cines clàssics i aleshores se pot viure perfectament. Et perds moltes referències, te les perds, però després al final sempre n'hi ha com que el màrqueting és una ferramenta molt poderosa i que...
Total. Total.
I que sí, sí, i que la repetició a través de les plataformes, quan hi ha una plataforma que vol que tu vegis alguna cosa, ja l'algoritme ja treballa al seu favor.
Per això és tan important la feina que feu els profes per a ensenyar-los a discernir què volen i què no volen, per més que s'ho posen pels ulls.
A mi m'ho sembla, que n'hi hagi persones implicades, que siguin o no siguin especialistes en cine o en audiovisuals, és el de menys, perquè avui dia no podem escapar de la producció dels estímuls audiovisuals. I de fet hi ha una cosa molt curiosa, que abans ens van entrar per els ulls, no? Tota la sobreproducció, i ara ens estan entrant per les orelles amb tota aquesta sobreproducció de podcast. És a dir, sempre hi haurà una hiperestimulació. Sempre. Quan descobrisquen que a través de les mans també podem rebre, a través del tacte, podem rebre informació i que és útil per a vendre, també estarem tocant tot el rato. L'important no és que estiguem maleint aquesta sobreproducció, sinó que tinguem la curació de continguts que siguem capaços de fer-la a nivell personal. I aleshores sí, Vistexpress és una ferramenta que a mi me sembla molt important, perquè moltes vegades no n'hi ha pocs casos d'alumnat, de Flors, que ha despertat aquesta vena i que ara està treballant o està fent qualsevol producció en el territori nacional i que després ha tornat al festival a presentar les seues obres. Per tant, és una porta oberta.
Pues Eli Trilles, directora de Vistexpress, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a Radio Vila-real i us convidem a que estigueu per els carrers de Vila-real atents a veure si veu alumnat.